La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el vi dolç natural català acompanya des de fa segles postres i formatges? Garnatxes i moscatells i misteles expliquen paisatges i tradicions en cada copa. I la copa, com diu el gran amic Jordi Bord, és l'altaveu del vi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Som a dijous. Per a molta gent és el dia aquell que li ve bé de menjar arròs. A nosaltres ens venen bé moltes coses. Primer de tot, com heu vist, hem parlat del vi dolç natural. I és que és una d'aquelles coses que s'estan perdent, que hi ha molta gent que té limoncello a casa, que està molt bé, que és molt bo, o que hi té algun orujo. Però escolteu, que a casa nostra, a Catalunya, tenim grans vins per posar per quan ens arriba la gent a casa, els convidats. I tinguem un vi dolç natural com aquest. També avui ens ve veure en Sergi Marquès, del restaurant provisional, que ens ve fer unes miques de cuinetes. Avui parlarem amb l'Òscar Gómez de restaurants de Catalunya, atenció, que fan un plat d'aquells que no sé quanta gent, a veure, que aixequi el dit qui hagi menjat espineta amb cargolins. A veure, en Dani Jiménez no l'ha tastat, ja ho veig, doncs no. Menjarem avui restaurants que fan espineta amb cargolins. I la ruta dolça per Catalunya, ens n'anem cap al Pla de l'Estany, concretament a la Font de la Puda, perquè avui volem parlar de les cansalades. Les heu tastat mai? Avui és dijous. I qui ve? Ve també en Josep Dolcet, el nostre especialista en xarcuteria catalana, que ens ve a portar una nova ruta d'embotits, de xarcuteria per Catalunya. A quina zona de Catalunya anirem avui? Doncs després anirem a les bandes de Lleida, perquè avui volem parlar de microobradors. I és que això és una d'aquelles coses que s'ha posat de moda i que està molt bé, perquè hem de fixar gent al territori. Hem d'agafar que la gent no se'n vagi, que no vulgui anar tothom a les grans ciutats. I és que els microobradors és una d'aquelles tendències de futur que van a l'alça. Comencem! I ja tornem a tenir a l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia de restaurants de cuina catalana. Òscar Gómez, molt bon dia!
Molt bon dia, Pep. Bon i espinosos dies.
Avui veig un plat molt llarg del nom. Avui sí que no... Què portes avui?
Bueno, és que he volgut fer una cosa... És l'espineta amb cargolins.
Ah, home, aquest costa de trobar i, en canvi, a més, té un origen de d'antes, de molt d'antes.
Clar, estem parlant de plats històrics, però, bueno, l'espineta amb cargolins és cert que costa de trobar. És un plat més cap a les terres del sud, però... Però, bueno, s'està perdent una mica.
Jo... Tot aquest té a veure l'espineta amb suc, l'espineta, perdó, amb cargolins, amb Santa Tecla de Tarragona?
Bueno, és el gran plat festiu de Santa Tecla. Santa Tecla, espineta amb cargolins i mamadeta. La mamadeta és el got que porten penjant del coll, que és, és llimona amb xartrés, crec recordar, i li diuen la mamadeta. Llavors fan el gir còmic.
Però el maridatge del plat amb el beure no l'entenc, eh?
No, diguéssim, no, bueno, no és que s'aprengui.
Va per separat.
Sí, va per separat, però són, a mi, del que és menjar i beure de les festes de Santa Tecla de Tarragona, em ve això, l'espineta amb cargolins i després de la tarda el gotet per anar fent la mamadeta.
Doncs va, aquest plat, aquest guisat de mar i muntanya fet amb espineta de tonyina, que és la part propera a l'espina, amb els cargolins, la ceba, la tomata, les hortalitzes, els aromàtics, segons la versió, perquè hi ha moltes versions també, no?
Exacte, és un plat que té moltes versions. A mi m'agrada, per exemple, el del Bar Gómez, a Tarragona, el del bar del Mercat del Centre, a Vilanova de la Geltrú, el Racó del Pescador, a Tarragona, el bar Cortijo, a Tarragona, que és una casa molt vinculada als esmussos a Forquilla, i que l'Espineta jo crec que va molt bé. A veure, no és exactament esmussos a Forquilla, però sí que és una cuina molt popular. Llavors, a mi m'agrada molt. El Racó del Pescador del Serrallo, que em sembla que ja l'he dit, el Barquet de Tarragona...
En David Soler, obro d'això, eh? Aquests plats de la cuina tarragonina.
Sí, que per cert, em sembla que fa unes setmanes vaig dir Lluís, parlant del Barquet, David Soler, perdona, David. I aquí a la ràdio no hi ha, però és fer de rates, vaig dir Lluís. El Barquet fa una espineta amb cargolins. I en general, si busqueu els bars associats a les confraries de pescadors, és fàcil de trobar, perquè clar, amb l'espineta, doncs és un plat que s'aprofita aquesta carn, que normalment està enganxada a l'espina i per tant no té tanta sortida comercial. Busqueu aquests bars de les confraries, que és probable que en trobeu allà.
Doncs ens encanta aquest plat tan gustós de l'espineta amb cargolins, aquest plat de les terres del sud, que ens has portat avui al bar Gómez, al bar del Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú. També ens has portat al Racó del Pescador de Tarragona, al Cortijo, bar Cortijo de Tarragona, al Racó del Pescador del Serrallo, perdó, i al Barquet de Tarragona. Moltes gràcies, Òscar Gómez.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda.
I anem cap a la Cruïlla, Balmes, Aragó, que allà hi trobem en Sergi Marquès, el restaurant provisional, que avui ens ve a fer cuineta. Sergi, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Què, com va tot?
Mira, avui us porto un plat que jo crec que és el primer que quan era molt, molt petit vaig flipar, i potser és el que em va fer dedicar-me a aquesta professió.
Petit encara ho ets molt jove, tu. Quants en tens ja?
Oi, en tinc 42.
42? Però si tu eres alumne meu i ja eres petit.
Ja.
No fa tant, això.
Pues passa el temps, i mira, quan tenia, jo crec que 14-15 anys, vaig anar a un restaurant que no sé si encara existeix, que es diu Àtic, a les Rambles.
Hosti.
Però vaig provar una esqueixada de bacallà, com la que anava a menjar amb el meu avi cada 2x3, amb un producte que en aquell moment era totalment nou.
Clar, que fa 40 anys, i ara ja està. Només poden ser dos, o el pistatxos... O l'alvocat.
Pues mira, l'has encertat, era l'alvocat.
L'alvocat, veus? Molt bé. Escolta, i com el fas, aquest plat, a veure?
Aquest és un platet molt senzill. Parteixo d'una esqueixada de bacallà, ja el compres esqueixat o com tu vulguis, i ens només hi fem un... i ratllem una miqueta de tomàquet, i el que fem és un cremós d'alvocat. Agafem l'alvocat, el triturem amb una miqueta de llimona perquè no perdi el color, una mica de sal, una mica de pebre, i el deixem amb una textura molt, molt fina. Doncs a mi el que m'agrada molt, és molt divertit, ho presentes amb una copa de martini, a baix hi poses el cremós d'alvocat i a sobre el bacallà, el tomàquet i unes quantes olives negres o uns puntets d'olivada.
Escolta, m'agrada molt aquest plat, molt refrescant, però només tinc un problema.
Digue'm.
A mi, en lloc de la copa de martini, me'l poses amb la copa aquella del còctel de gamba.
Balón, no?
Clar, més que tot perquè és més gran. La copa martini és... Home, això d'aperitiu molt bé, però de primer plat no, tampoc.
No, això és un aperitiu, és una cosa que fem molt en els càterings, és una cosa així molt xula.
Escolta, Sergi, doncs aquest cremós d'alvocat, si pot ser que sigui d'aquí a casa nostra, esqueixat, amb el bacallà esqueixat i les olives, escolta, ens hi combina de meravella. Sergi Marquès, moltes gràcies.
Gràcies, Pep, fins la pròxima.
Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui a la Ruta Dolça per Catalunya ens n'anem cap a Banyoles, i la història té alguna cosa a veure amb els hostes d'un antic balneari que es diu La Puda, a Banyoles. I és que fa molt poc temps encara, alguna pastisseria de Banyoles podies trobar un dolç que se li deia les cansalades o la cansalada. Antigament aquest dolç servia tradicionalment precisament, com dic, als hostes d'aquest balneari. Per què? Doncs perquè ja us imagineu que si el balneari es diu La Puda és per alguna cosa, i és que l'aigua que en sortia doncs feia una olor considerable. Les cansalades són un tipus doncs, de pa de pessic, estret, de forma allargat, que es cobreix amb un tipus de merenga, allò de clares d'ou muntades, amb sucre, amb una miqueta de pell de llimona, i es posa pel damunt. Rep el nom de cansalades precisament perquè això semblaria doncs una cansalada que té com la veta de greix doncs, a la banda de dalt, no? Aquesta tira de color blanquinós que recorda precisament a la cansalada virada del porc. Se solia menjar per esmorzar o per berenar, acompanyat doncs d'un tallet de xocolata o d'una xocolata desfeta, i és una pena perquè ara costa molt trobar cansalades. De fet, fins que va tancar una de les grans pastisseries que hi havia doncs a Banyoles, estem una mica orfes de la cansalada i la trobem a faltar, i necessitem que les dolces catalanes no es perdin en l'oblit i que es tornin a buscar i que es tornin a trobar i a gaudir de les pastisseries artesanes de casa nostra.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
I avui, que és dijous, tornem a tenir aquí, home, en Josep Dolcet, el mestre Dolcet. Molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Avui anem a una ruta... Avui haurem d'agafar jerseiet, tot i que estem a l'estiu.
Bueno, tot depèn, però jo crec que és... Mira, el deixem al cotxe o a la moto o a la bicicleta, allà on vulguem, però tirem.
Perquè avui anem del Prepirineu i cap al Pirineu Central.
Sí, bueno, aquesta és una mica de classificació. Avui començarem el Lluçanès, seguirem pel Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès i acabarem a la Garrotxa.
I anem amb un projecte interessantíssim que també hi hem sigut aquest any aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, cap a Prats de Lluçanès, al Soler de Nuc.
Exacte, aquí el Soler de Nuc és una institució o una empresa, per dir-ho així, una singular, la masia del Soler de Nuc, on l'Albert ens recomana els seus productes tradicionals d'elaboració pròpia. Productes d'elaboració pròpia, que són les crues, llagonisses, fuets, blanques, negres, tal, però sobretot important, dels seus porcs criats a casa.
Ara.
Criats a casa, amb el seu aliment i tot això.
Entre els porcs i els xais, el Soler de Nuc en tenen una bestiesa. I de Prats de Lluçanès a una altra institució, a Sagàs.
A Sagàs, exacte. Vull dir, és que aquí ens trobem amb un molt similar, que és els embotits de Cal Rovira, allà a la Casa Malla, on en Marc ens parla també d'aquesta economia circular, on els seus productes, els embotits tradicionals, especialment la sobrassada, la botifarra del Perol i la resta de cuits blanca i negre tradicionals, entre altres productes d'elaboració pròpia.
Clar, que a més és molt interessant perquè Marc Rovira és el germà de l'Oriol Rovira, el cuiner, que tenen Estrella Michelin, i m'agrada molt aquesta paraula que tenen, aquesta logo, que ells sempre diuen tancant cercles.
Tancant cercles, exacte. I així és. Vull dir, i els productes, això, vull dir, a part de la qualitat, també és aquesta tradició i aquest amor per aquests productes.
I de Sagàs anem cap a Gironella.
Sí, ens endissem així a la comarca, a la cansaderia Xarcuteria Cal Refilat, on l'Antoni Rossinyol és un personatge al qual jo aprecio, tots me'ls aprecio, per l'Antoni especialment. L'Antoni i les seves filles ens recomanen la seva llengonissa i el seu tastet.
Mm-hmm. Què és això del tastet?
El tastet sec. El seu tastet sec és la llengonissa seca, el fuet.
El fuet, molt
tal
bé.
Com li diuen al Berguedà, no? Els bulls, la botifarra negra, també altres productes tradicionals i altres no tan tradicionals, com les hamburgueses on destaca la de peus de porc.
Home, una hamburguesa de peus de porc, déu-n'hi-do.
També.
De Gironella anem cap a Bellver de Cerdanya.
Sí, aquí ja passem el túnel,
Que m'aixeco, Anem a Cal Jaume, no?
Anem a Cal Jaume. La carnisseria xarcuteria antiga a Casa Jaume, amb l'Antoni Vigo, també un clàssic de sempre dels embotits, amb una botifarra negra guanyadora seva dels concursos que ell no ha amagat mai. Diu, Antonio, què li poses a la teva botifarra? No? Diu, és que jo li poso una miqueta de calissai i molt de carinyo. Ens diu l'Antonio. I la seva llengonissa, i botifarres d'ou també premiades amb els seus concursos. I especialment el seu pa de fetge.
Boníssim, el pa
molt
de fetge de l'Antoni Vigo.
Molt bo.
És que quin bé de Déu tenim. De Bellver de Cerdanya anem cap a Llívia.
Sí, aquí a Llívia tenim la carnisseria Pons, on en Mia Vila ens recomana molt especialment també el seu pa de fetge. No oblidem que estem a la Cerdanya, estem en aquest territori, un signe d'identitat de la terra, i també la seva botifarra crua i la seva secallona, o la sobrassada, entre altres especialitats elaborades al seu obrador, un obrador tradicional posat allí a Llívia mateix.
En Mia Vila, un gran jugador de futbol que fa embotits, els embotits de casa, de Llívia cap a Ribes de Freser.
Molt bé, sí, aquí ara anem cap a, ens endinsem cap al Ripollès, aquí tenim la xarcuteria Alba, i aquí el Gerard ens recomana, també estem en territori de bulls, especialment, i en territori de bulls de fetge, el seu bull de fetge, també embotit en ventre,
bo,
el blanc, el negre, la llanguniceta.
La llanguniceta, que és la botifarra crua.
És la botifarra crua, pròpia de Ripollès,
Garrotxa
i també Garrotxa.
Sí, sí.
També altres especialitats tradicionals, sobretot procedents del receptari aquest de pagès de la zona.
De Ribes de Freser anem cap a Ripoll.
Sí, aquí a Ripoll també tenim un parell de clàssics, que és la carnisseria, cansaladeria de Carles i la Mila, on el Carles ens recomana la seva llanguniceta, precisament, territori, bulls blancs, negres, llangonisses, fuets, sobrassades, entre els productes tradicionals, no? Però també ens diu, també anem entrant cada vegada amb els seus menjars cuinats, com són els callos, els caragols i tots aquests plats.
Clar, i també a Ripoll, a Cala Magda, que també són guanyadors de botifarra,
Sí, sí, exacte. Cala Magda també han guanyat la botifarra, elaboren productes tradicionals del Ripollès, com ho feien les cases de pagès, la seva llangoniceta premiada, la seva botifarra del Perol, els bulls blanc negre, el bull de fetge, les llangonisses i altres especialitats, tots dintre de la marca de productes del Ripollès.
I de Ripoll anem cap a Olot.
Bé, ara anem a la teva terra, aquí segur que me'n deixo,
Home, clar, no els podem pas dir tots.
Però és que n'hi ha molts, ja amb properes edicions ja els posarem tots, i si no, per Sant Lluc que els citarem.
Ah, exacte.
Molt bé, tenim, en primer lloc tenim la carnisseria Plana Gomà, dels germans Plana Gomà.
Home, l'Aleix i l'Albert.
L'Aleix i l'Albert ens recomanen la seva espatlla rostida i el seu pernil cuit.
Boníssim, això ja us ho vull dir jo.
Pots anar a fer. Els seus fuets, llangonisses sense floridura, que diuen ells, i personalitzades, i les clàssiques botifarra blanca, negra, i val a dir que són... Ells són uns especialistes amb carns de qualitat.
I l'Albert fa molts patès en crut, també.
Exacte.
Fa versions de patès en crut. Ells són molt amants de la vedella de la vaca llimusina. I, escolta'm, això de les maduracions també els agrada,
Sí, 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 exacte.
A més, amb una carnisseria, Josep Dolcet, d'aquelles, diguem-ne, que trenquen els esquemes de la carnisseria tradicional.
Totalment, totalment. El qui no els conegui, que vagi a veure'ls.
Que els vagi a veure. A Olot ens quedem cap amb en Jordi Vilarrasa.
Sí.
Al Mercat d'Olot.
Uf, Jordi, què n'hem de dir del Jordi?
Una altra institució.
Una altra institució amb criança de porc propis, que se'ls mata ell mateix, on hi podeu trobar tot tipus de productes així tradicionals, els bulls, bisbes, botifarres, la bufa, el fuet...
Bufa. És la primera vegada que dius bufa aquest estiu.
Sí, és curiós, és curiós perquè quan treballàvem tot això, bufa, la bufa és la veixiga.
La bufeta.
La bufeta farcida, però és curiós perquè a la Garrotxa tant bull com bufa com poltruc es farceix de la mateixa pasta.
Clar,
I això són botifarres. I a partir d'aquí, que si les fem amb ou, que si les fem amb all i julivert, que si les fem amb fetge, etcètera, etcètera. Val la pena, perquè totes són de productes frescos.
Clar. Producció pròpia, com deies tu.
Producció pròpia. I disfrutar, és igual, un bon esmorzar. Jo personalment m'ho menjo per esmorzar, però és igual, per entremesos, per berenar, per el que faci falta.
A tota hora. També al Mercat d'Olot hi tenim els porcs casolans Coromines.
Sí, aquí el Fermí i els seus fills fills són tota una institució també.
En Pol, quin crac.
On Fermí et permet anar a visitar la seva granja i viure una experiència dins de la seva granja, no? Però hi podem trobar des de productes tradicionals a partir dels seus propis porcs, com el bull d'ou d'all i julivert, o fins i tot productes molt singulars, com la botifarra Llardons, o les seves botifarres medievals.
Ep! Gran, aquesta botifarra.
Les botifarres de les Abadeses, la Celestial, que han estat recuperades pel mateix Fermí a partir de receptes antigues.
Mira, precisament la botifarra medieval del llibre del Sant Subí.
Exacte.
Clar, és una d'aquelles coses que, a part de la tradició que diem, encara hi ha l'embotit ancestral, aquells que hem fet i que ara anem acabant d'afinar. I en Fermí i en Pol, escolta'm, mireu-los a les xarxes socials, perquè també, com en Cesc de Manlleu, ens ensenyen i ens expliquen com és el seu dia a dia. I d'Olot acabem la ruta a Tortellà.
Sí, aquesta és un lloc especialment també significatiu, perquè és l'únic lloc de Catalunya, aquí a la família Vilanova, amb en Putins Vilanova, que sempre l'ha regentat aquesta mateixa família, ens ofereix la més pura tradició garrotxina, però, a part de botis tradicionals, blanca, negres, bull, llangonisses, llangonissetes, baiones, etc., però són l'única empresa que encara ens ofereix un producte tan singular com és el piumoc.
El piumoc. Per petit que sigui el porc, 12 llangonisses i un piumoc.
Exacte. És un signe d'identitat garrotxí que a Can Vilanova mantenen viu. No el fan sempre, només el fan quan és temporada, quan és la temporada dels guisats, dels estofats i tot això, no? Però no el fan sempre. Però només el fan ells.
Clar, et vaig a dir per això que ara cada vegada el fan més temps. Abans només el feien a la primavera. Llavors ja van allargant, I avui en dia aquest piumoc o sac d'ossos, que no és igual que el ventre d'ossos o el bull d'ossets, perquè aquest va curat,
Aquest és curat, sí. L'altre és escaldat i assecat i aquest és curat.
Josep Dolcet, m'encanten les teves rutes xarcuteres. No sé si aquest estiu hauré d'ampliar la nevera amb els acumuladors, perquè jo vaig fer les rutes el cap de setmana i clar, cada vegada l'empleno més.
Tu, Rai, que tens bon lloc per fer-ho i bon clima.
Visca el Rebost.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Al plat fort de la fonda obrim un meló, un fenomen que creix en silenci, però que creix amb força a tot Catalunya, els microobradors. Petits espais, sovint dins la mateixa casa, on la cuina es pot transformar en ofici, en un projecte vital, en una alternativa real a la restauració tradicional. Són iniciatives que neixen de la passió, del coneixement i també de la necessitat de fer coses d'una altra manera, de viure diferent, potser fins i tot de buscar encara més aquella felicitat que tots desitgem. Amb més control, amb més proximitat, amb més autenticitat, potser fins i tot a vegades guanyen menys diners, però això, siguen més feliços. En parlem amb dues dones que han decidit convertir casa seva en un obrador. Per una banda, la Virgínia Ruiz, de Sui Virgínies, i per l'altra, la Carolina Delgado, de Carols. Amb elles descobrirem què hi ha darrere d'un microobrador, els inicis, les dificultats, el dia a dia i el sentit profund de fer pa, dolços, galetes i elaboracions artesanes des de casa. Carolina, Virgínia, molt bon dia, com esteu?
Molt bon dia, Pep.
Carolina, com estàs?
Bé, molt bé.
Repartim pa?
Bueno, avui no, avui de descans, però sí.
Escolta'm, com va començar la teva passió per la fleca, Carolina?
Bueno, és algo que crec que és innat, estava dintre, però fins ara amb més edat no ho he sabut. Però ja de ben petita, bueno, la meva família treballava amb això. No elaboraven, però sí que tenien una petita parada en un mercat on venien el pa. I justament jo, els meus avis vivien al forn que ells els hi portava el pa. Llavors, jo sempre estava per allà, sempre estava corrent. Tot i que l'obrador era d'una altra persona, doncs jo era molt petita, em deixaven entrar, i jo tinc aquests records de veure el forner, com ficava el pa en el forn de llenya, veure la flama, i la sensació que tinc quan em ve al cap és de plaer, ostres, que és que jo em quedava mirant, i l'olor, tot. Suposo que això, no?, es queda gravat i, bueno, la vida et fa anar per diferents carrers, per diferents bueno, entorns laborals i, al final, ja fa uns anys que, potser des que vaig ser mare, pues, el tema de el handmade, no?, que es va posar de moda, anava sorgint en mi i una de les primeres coses pues, va ser la pastisseria, llavors feia galetes decorades, les tartes que es van posar de moda en aquell moment, i anava fent cosetes així més de tipus hobby. Uh-huh. I al final, pues, laboralment, m'he vist amb la situació d'haver de canviar d'entorn i com que a partir de la pandèmia jo ja vaig dir, haig de fer alguna cosa diferent per si torna a passar alguna cosa igual, que jo pugui, no sé, fer alguna cosa. I em vaig posar a estudiar, pastisseria Hoffman, i, bueno, vaig tindre una petita coseta laboralment que de la nit al dia vam dir, ei, has de canviar. I llavors vaig estudiar a Fleca i Pizzeria, i al final, també per edat, suposo, pues vaig dir, amb la teva edat treballar per una altra és complicat. Sí que els caps de setmana feia alguna cosa que tenia que veure amb això, però com a dependenta, i vaig dir, no, jo vull elaborar d'una forma més artesanal, cuidant molt el producte, cuidant la qualitat i amb tot el carinyo. I és cert que això, bueno, tot que potser a vegades estàs més hores, depèn del dia o en sí, però hi ha altres dies o setmanes pues, que vas més lleugera i que, a més, és el que t'has comentat, pots decidir, no? I ets tu qui pren les hores, qui no. Jo ara estic més amb la família, puc fer més coses, no tinc potser segons quines ansietats perquè havia d'anar al metge i llavors haig d'avisar el jefe. No, tot això s'ha acabat.
Perquè, Carolina, escolta'm, a veure, ja, a tu on tens aquesta fleca?
Bueno, no és una fleca, és obrador a porta tancada, però estem al Maresme, a Canet de Mar.
A Canet de Mar, home, clar. A Canet de Mar, amb el territori que tens, puguem anar a passejar per la platja quan el pa està fermentant i tot això, crec que és una d'aquelles coses bones, no?, que un té, no? Potser un estrès diferent, podríem dir, de la feina, que no passi treballessis per un altre o treballessis allò les 8 hores diaris en un altre lloc per compte d'altri, no?
Sí, totalment. Sí, perquè et permet, bueno, el que tu dius, necessito sortir un moment, surto. Vull dir, tot controlat. Mm.
Virgínia, la teva història s'assembla una miqueta a la de la Carolina, no?
Sí, mira, Sweet Virginia neix fa gairebé 2 anys, encara no fa 2 anys. Llavors jo he set cuinera des de fa molt de temps, ja de ben joveneta vaig anar a l'escola hostaleria de Girona, i estant a la Garrotxa tenim un territori molt maco, tenim productors i productors que ens fan molt bona feina. Llavors, jo vaig estar treballant en restaurants,
hotels... Tu vas estar treballant a Cal Enric, Estrella Michelin.
Sí, jo vaig estar amb la família Juncà 10 anys o 11 aproximadament. Vull dir que ha estat una vida laboral molt moguda, i càterings, i l'obertura d'un hotel... llavors, vaig ser mare, també, i me vaig intentar buscar un horari, doncs, més... No sé, que permetés la conciliació familiar, i vaig anar a una escola d'educació especial, i està molt bé. Llavors, què em passava? Doncs que me sobrava temps i em sobrava inquietud per fer alguna cosa, i vaig començar, doncs, amb els dolços que és ara Sweet Virginia. Mm.
Tu venies ja del món de l'hostaleria. Carolina, tu abans de dedicar-te a això, tot i que la teva passió ja hi era, què feies tu? Què et dedicaves?
Bueno, jo era tramitadora de sinistres, amb companyies d'assegurances, però també haig de dir que hi han hagut moments de la vida que no només m'he dedicat a això, i que també he fet càterings, també he organitzat casaments, també he estat dintre del món de l'hostaleria. Hi han aquestes dues vessants.
Clar, hi ha moltes vegades que un, quan comença un microprojecte tan petit com el vostre, pensa, bueno, jo el començo i després ja veurem, no? Moltes vegades es busca més, no? Això que dèiem ara, no? D'estar bé amb el cor, no? D'anar a buscar aquella felicitat de quan jo faig galetes, de quan jo faig pa, el bé que em sento. I, evidentment, després els comptes han de sortir, no, Virgínia?
Sí, mira, nosaltres... tot i que la gent es pensi que ho fem des de casa, doncs complim les normatives de criteris sanitaris que els establiments minoristes, els autocontrols, els anàlisis de superfície, inclús tenim les zones separades. L'obrador, en el nostre cas, per exemple, és a una planta diferent d'on estem, a la mateixa vivenda, però una planta diferent, amb el magatzem a part, les neveres a part, el forn a part. I el que tu dius, sí, jo crec que ens permet, doncs, sense haver de desembutxacar una quantitat molt gran, començar un petit projecte que qui sap on t'arribarà.
Mm. Carolina, tu també, no? Com és a casa teva el teu obrador?
Sí, més o menys com ha dit ella, també. Igual, està en una planta separada, bueno, d'on se fa la vida familiar, i també està tot ben organitzat, amb el seu certificat tècnic i complint totes les normatives.
Aquí hi ha una cosa que ara estic pensant, per exemple, no sé, el forn, eh? La mida del forn que teniu tant una com l'altra, Virgínia i Carolina, segur que no és la mida del forn estàndard. Llavors, jo no sé si heu tingut problemes per entrar alguna màquina, no, per a dintre de casa vostra. Virgínia?
Jo, en el meu cas, no. Tampoc tenim un forn molt, molt gran. És un forn de 6 guies.
Sabates, sí.
Sí. I no, en el meu cas, no, per sort, no hem tingut problemes.
Carolina, i tu què, entre el fermentador i el forn?
No, tampoc. Vull dir, és un forn que és de solera de pedra. Són 3 pisos. De fet, jo en tinc 2, però, clar, individualment l'amplada passa per una porta normal i corrent. Llavors, no hem tingut problema.
Aquí el que hi ha potser, Carolina, és el fet de la força, no? Això de que en un pis hi sol haver, no sé, 4.000, 5.000 watts, dius, aquests forns ja el gasta tot, no? No pots fer la rentadora al mateix temps que estàs coent el pa. No sé si us passa això a vosaltres.
Sí, jo en el meu cas sí.
Passa això.
Jo, sí, hem de ser com molt més organitzades perquè és això. L'època que jo he de, bueno, o durant l'horari que jo he de produir, no puc posar ni rentadores, i per això deia abans, no, que jo crec que ens fa ser encara, doncs, més responsables, més organitzades.
I tu, Carolina, què tal?
Bueno, jo tinc la sort que en el meu cas no. Potser perquè la meva vivenda ja és tota elèctrica, llavors, clar, la potència en el seu dia que va posar el promotor és una miqueta més elevada, i els forns que jo faig servir, com que no superen els 3 quilowatts, jo tinc uns 9 i pico contractats, no, de fet jo puc posar els 2 forns i tindre més cosa. Sí que és cert que potser el forn de la cuina és l'única cosa que podria fer saltar, perquè ja serien 3, no? Però podem cuinar i posar els forns i rentadores mentre jo treballo, no hi ha problema.
Escolteu, què us sentiu més, artesanes, emprenedores? Com ho veieu això, Carolina?
Jo més artesana que emprenedora, però bueno, també, perquè clar, al final és el que estàs fent, però més artesana, jo sí.
I tu, Virginia?
Jo poder les dues coses alhora, eh?
Sí, no?
Sí, perquè és que és com tot molt recent. Nosaltres, bueno, vam començar, dic nosaltres perquè en Dani d'Alimentec m'ajuda amb tot el que és la part d'assessorament de PPCs i autocontrols, i és que vam començar a mitjans del 2024, a principis del 2025 vam aconseguir un Premi Girona Excel·lent amb els carquinyolis en fejol. Llavors, jo crec que sí, que som artesans, però també emprenedors.
Clar, aquí hi ha una cosa important. Un té una persona, no, com la Virgínia, té l'obrador en un poble allà al costat dels camps, allà a les preses. L'altre el tens amb el teu piset i tu davant hi tens el mar. No sé com treballeu la cultura del producte, per exemple, no? Tu ara ens parlaves del fejol. Et costa treballar amb producte del territori o és una cosa que ja ve de sèrie?
No, gens ni mica. El que comentava abans, a la Garrotxa som uns afortunats del territori que tenim i els productors. Llavors, el que fem és tot el que podem, evidentment, la xocolata no, però tota la línia que tenim de carquinyolis i de les galetes, el farro de la Vall de Bianya o de les preses, el fejol de Batet de la Serra, vull dir, tot el que podem, els ous de proximitat, tot el que podem intentem treballar amb productes de qualitat i això de proximitat.
Carolina, i tu què tal aquí?
Igual que ella. sí que potser, bueno, jo, de fet, molts dels proveïdors també els tinc cap a Girona. I en el meu cas els ous ecològics venen d'una cooperativa que està ubicada a Manresa. Però sí, tot el producte que intento tindre és de proximitat.
Escolteu, hi ha una cosa important en això, i és que, clar, podem parlar, no? Podríem fer el DAFO de cadascuna de vosaltres, no? Però, per exemple, quines són les avantatges que trobeu al fet de tenir un petit obrador com aquest? A veure, va, Virgínia, digue'm-ne una.
Poder treballar el producte amb estima.
Per exemple, Carolina...
Bueno, decidir com treballes el producte i amb quina qualitat, i el fet de tindre la tranquil·litat de doncs potser no haver de matinar, que a vegades sí, a vegades no, o potser no haver de... o continuar elaborant en el cas de ser necessari i estar una miqueta més.
Clar, hi ha una cosa important aquí amb totes dues, i és que coincidiu amb que sous un obrador, és a dir, no sous un obrador o una botiga, no sous una pastisseria. A vosaltres, com, per exemple, Carolina, tu com vens el pa?
Jo vaig a fires i mercats, i bueno, també per encàrrec, però ara mateix, majoritàriament, que acabem de començar, per donar-nos a conèixer, fires i mercats.
Virgínia, tu què tal?
Sí, nosaltres també els nostres àmbits de venda són les fires i la venda directa, i a part tenim la pàgina web.
Això de la pàgina web ja és una cosa que creieu que la gent ja s'acostuma a comprar així? Perquè, per una banda, potser hi ha molta gent que ja té aquesta cultura, no, de l'Amazon i companyia, no, de que és molt fàcil, no? Però suposo que a vegades potser és més complicat anar a comprar una caixa de galetes o comprar el pa, no, a partir d'una plataforma o d'una web.
Nosaltres, en el nostre cas... som molts amants, molt, molt amants de les fires, de veure la gent, de saber la reacció, de poder explicar-los el nostre producte. Llavors, doncs ens apuntem a les fires, doncs, la del Farro, la del Fajol, Origen, totes aquestes fires, i així podem veure el consumidor final i a més els hi podem explicar el nostre producte.
Carolina, és difícil separar la vida personal de la vida, diguem-ne, professional? Perquè, clar, a l'estar a casa, té això ara quan vam passar aquell Covid, us en recordeu del Covid? Que ara ja fa uns anys, però que hi va haver gent que es va acostumar a treballar a casa, i en canvi d'altra gent que no s'hi acostumava, no? Vosaltres us hi acostumeu a treballar a casa, a tenir en el mateix lloc la feina i la vida?
Jo sí. Precisament una de les coses que més em va tirar cap endavant de dir és que ho has de fer, jo em vaig sentir molt còmode a la pandèmia, amb tot el que estava passant, a l'estar a casa. A mi sí. Jo em sento molt més tranquil·la i m'adapto molt millor a l'obrador que no haver d'estar fent viatges o potser, clar, el meu ritme de vida... estant al Maresme, haver de baixar a treballar a Barcelona fins ara, fa poc, pues, a mi això m'angoixava, els trens que van tan malament, el cotxe, i clar, d'aquesta manera, pues, no, i és, bueno, és ideal, o sigui, soc molt feliç. Així.
Virgínia?
Sí, en el meu cas també poder organitzar-te, poder dir, doncs, ara vaig amb la Carme a buscar el Fajol, i sí.
Avui parlem amb dues persones que han muntat una, podríem dir, nanoempresa, un microobrador, una manera d'entendre la feina i entendre la vida que va més enllà, a vegades, de treballar per compte d'altri. Treballar una persona tota sola a casa, tenir aquell obrador en el qual fa les seves petites delícies, i sobretot això que dèieu, no? De fer les coses que a un li surten del cor i que, sobretot, que valori, no? Perquè hi ha moltes vegades que, clar, el pa, per exemple, no? O les galetes, són productes que per una banda poden ser molt banals, però per l'altra, en canvi, crec que ara és el millor moment, no? De que la gent valora, Carolina i Virgínia, un bon pa, que valora una bona galeta, que valora un bon pastís, no?
Sí, totalment. Jo, quan estic a mercat o a fires, sobretot el primer que et pregunten és però és artesanal, eh? Dic, sí, sí, totalment. Dic, tot el que hi ha de punta a punta de la parada ho faig jo. Llavors, quan els dius això, és com, ostres, sí, tal. I es queden bastant, sí, 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 els agrada molt.
Virgínia, i tu, amb els teus carquinyolis, les teves galetes?
Jo també. Jo vaig començar fent les típiques cookies americanes que, no, per... no sé, per començar per alguna cosa, no? I estava de moda així, però llavors vaig dir, ostres, Virgínia, estàs a la Garrotxa, estàs a Catalunya, anem a fer alguna cosa més d'aquí, no? I realment estic gaudint moltíssim d'això, de fer uns carquinyolis. Bueno, i a més amb l'acceptació que estan tinguent.
Segurament que ara hi ha moltes persones que us estan escoltant i que estan dient, ostres, doncs mira, jo allò que m'agradaria fer i que potser doncs, per un tema econòmic moltes vegades o per no haver de llogar un local amb tot el que val avui en dia, no? Que si el local, que si els permisos i tot això, dius, i si el meu poble, el meu municipi, doncs això ho permeten i evidentment tinc l'espai per poder-ho fer. Vosaltres, clar, ha sigut molt complicat per vosaltres, diguem-ne, adaptar-vos a la normativa que us demanen?
Jo els animaria, primer de tot, que s'informin, que tinguin tota la informació necessària, que vagin a l'Ajuntament i que busquin, si és necessari, una empresa externa. Jo, en el meu cas, tinc una empresa externa que m'ha ajudat i encara avui en dia m'està ajudant amb els autocontrols i jo demanaria això, que s'informin i endavant, i que si està dintre les seves, no? Doncs que ho tirin endavant.
Carolina, i tu què tal?
Sí, el mateix consell que comenta ella. Cada població, cada província és diferent. Clar, jo estic amb molts grups i amb molts companys que també tenen micròfons, i a cada lloc hi ha coses diferents. Potser el que a mi m'ha servit amb un altre, no? A vegades parlem o comentem, i no és igual, i fins i tot, no sé, per exemple, en tema subvencions. Ara em passaven una subvenció que aquí a Catalunya no es pot demanar, però en un altre lloc sí. Llavors, sobretot, demanar molta informació al teu ajuntament i on te correspongui, perquè també a vegades funciona diferent, no només és amb l'ajuntament, potser el tema sanitari sí que ho has de fer a part, s'han d'informar.
Escolteu, i dediqueu totes les hores que dedicaríeu una feina normal? Perquè, clar, ara estic pensant, si aneu molt a fires i així, per exemple, moltes es concentren en cap de setmana o a l'estiu, no? Clar, suposo que deu tenir allò, èpoques de molta feina, ara estic pensant, no sé, amb el pa potser no tant, perquè és un producte més del diari, no? Però per Nadal, doncs, molta demanda, no? O per unes festes determinades, o arribo a una fira i aquells dos o tres dies abans haig de començar a fer carquinyolis i galetes.
Sí, jo en el meu cas sí que funciono així, és quan hi ha èpoques que hi ha més fires, o poder l'estiu és més delicat treballar les galetes, la xocolata, però sí, sí que funciona així, és quan hi ha més fires, doncs tinc més demanda i treballo més hores, i quan no, doncs em puc relaxar i doncs, no sé, doncs crear alguna cosa més o no ho sé, o altres coses.
Clar, jo suposo que aquí hi ha una cosa que és aquell moment en què encara estàs fent una feina, no? La feina que tens, que has començat a fer l'altra feina i arriba un moment que has de dir, saps què? Deixo de treballar amb aquesta empresa i em dedico 100% a aquest petit somni del microobrador, no? No sé com va ser això a tu, Carolina.
Bueno, jo vaig ser una miqueta forçosa, eh? Vull dir, sí que tenia al cap el fer i estudiar i preparar-me per fer alguna cosa per mi mateixa, però que no sabia quan arribaria, però el 2024, bueno, de la nit al dia em vaig quedar sense feina i va ser com, pues, ho has de fer ja, sí, ja. I bueno, ja tenia la part de pastisseria que ja m'havia tret el diploma i llavors va ser quan vaig començar a estudiar fleca i bolleria per tindre totes les vessants, per tindre les tres tècniques, no? I ja a partir d'aquí ha sigut pues, aquests dos anys de fer fins a arribar on estic.
Virgínia?
Jo, en el meu cas, va ser dolç i amarg, perquè a mi ja m'agradava estar a la cuina. Jo ja era feliç i continuo sent feliç entrant en una cuina. Però també alhora tenia moltes ganes d'això de crear alguna cosa per mi. Vull dir que per això dic que sí, que estic molt contenta, però que no va ser... he de plegar perquè no. Jo estava molt feliç també a la feina.
Escolteu, a vosaltres us agradaria créixer o us agrada, diguem-ne, aquest modus vivendi que heu trobat, no?, d'una feina, d'un ofici amb una mida determinada, amb una clientela fins i tot segurament determinada, una clientela que s'ha acostumat segurament a encarregar, no?, abans això d'encarregar el pa, no?, sigui de forma setmanal o sigui de forma diària, o d'encarregar, mira, vull uns carquinyolis però que a més tinguin matafaluga, no?, això, ara hi estem més acostumats a fer encàrrec. No? Abans anàvem més així el d'això. Com ho viviu vosaltres?
Jo crec que en l'equilibri que tinc ara m'hi quedaria.
T'hi quedaries?
M'hi quedaria, sí, perquè em permet això, em permet elaborar, em permet anar a fires els caps de setmanes, em permet fer moltes coses i, a més, em permet això, el que comentava abans, no? També, doncs, ara uns ametllats, en comptes de fer els clàssics, que estan molt bé, doncs, incorporem-hi alguna farina nova o uns carquinyolis diferents, introduïm unes avellanes d'aquí, o anem a visitar, que això m'encanta, no? Anem a visitar d'allà on traiem els productes.
I tu, Carolina?
Bueno, créixer molt, no? El que vull és també un estil de vida que jo pugui controlar a l'hora d'elaborar, però que em permeti, evidentment, tindre pues, els ingressos que corresponguin, que jo necessito, però no desbordada com potser altres microobradors que conec, que en un any, al final, de microobradors han passat a obradors ja amb treballadors, 5-6 persones, no, això no.
A veure, va, si us haguéssim de fer una comanda, ara, amb què és el que us agrada més, amb què sou més feliços, què és el vostre producte insígnia, Carolina?
Ui, ara mateix, com que jo tot el de l'escola tinc molt recent, no puc escollir, m'ho pregunten molt i em costa deixar anar, però, bueno, el pa així diferent, de cúrcuma, de cafè, pans diferents, m'agrada molt. I llavors la bulleria m'agrada molt el brioche.
Oh, el brioche...
Coses diferents amb brioche.
Ara que dius això, i podeu respondre totes dues, eh? El brioix jo crec que és una d'aquelles coses que, mira, que des que som petits l'hem vist a moltes pastisseries i això, però crec que ara és el moment en el qual, doncs, des de que hi ha molt brioix al restaurant de que si el posem amb mantega i amb unes anxoves, amb un tàrtar, no? Aquests pans així, el pa d'hamburguesa i tot això, sembla que té una segona vida, no, el brioix, Carolina?
Sí, totalment. Hi ha moltíssimes opcions. De fet, bueno, en el meu cas hi ha un brioche que ja de per si tota la massa ja és salada. Pues quan jo era petita o fa uns anys enrere, jo no ho havia vist això. I ara, per exemple, ho puc elaborar. Ja no te parlo que el brioche a sobre li posis. No, la massa en si ja és salada. I, bueno, això és molt diferent i fa uns anys jo ni havia vist ni se m'hagués ocorregut elaborar i, en canvi, ara em sembla, bueno, una idea brutal.
Virgínia, aquí hi ha una cosa diferent entre la part del pa i la part de la pastisseria, i és que a la fleca, a la bulleria, s'ha de llevar, es necessita un temps, que
sí.
Tu aquí aquest no el tens gaire, no? Tu coses fermentades en fas poquetes?
En faig poquetes, això que m'agrada molt, però ara mateix no puc ni per les instal·lacions que tinc ni pel temps que tinc. Jo em quedo amb els carquinyolis amb fejol.
Escolteu, si haguéssiu d'escriure una notícia que surt al diari d'aquí, i si us hi fixeu bé, posa 2036, és a dir, d'aquí 10 anys, i parla de vosaltres, què us agradaria que digués aquesta notícia, Carolina?
En el meu cas, el millor pa amb massa mare i bulleria artesanal amb producte ecològic.
Del Maresme, no?
Del Maresme.
Del Maresme. I la Virgínia?
Doncs jo crec que el repte és que diguessin el mateix que estan dient ara, no? Que pugui mantenir, ostres, imagina't, si el 2000 has dit 36,
clar.
Si encara estic fent això, ja sóc feliç.
Home, això és una de les millors coses que pot arribar a passar, no? Que d'aquí 10 anys encara estigueu fent això, no?
Exacte.
Va, Avui a la Fonda hem entrat a casa. Sí, sí, a casa. Literalment a casa de la Virgínia Ruiz i de la Carolina Delgado. Avui hem descobert que darrere d'un forn més o menys domèstic, més o menys professional, pot haver-hi un projecte, una manera de viure, una manera d'entendre la gastronomia i una manera de buscar aquella felicitat que moltes vegades costa de trobar. Els microobradors no són només petits negocis, són espais de resistència, de qualitat i de coherència. Són la prova que es pot fer bé a escala humana, amb identitat i amb sentit. Virgínia, Carolina, moltes gràcies perquè aquest futur de la cuina sigui també petit, proper i profundament honest. Escolteu, bueno, jo ara vinc a buscar carquinyolis, perquè suposo que els deus tenir fets, no, Virgínia, els carquinyolis?
Ja pots passar.
Sí, i Carolina, tens ja el brioixos ben llevats, ja o no?
Brioixos i pa.
Doncs mira, guarda-me'n que vinc. Per cert, això de pagar, què, ho podem fer per Bizum o com ho farem, això?
En el meu cas, Bizum, o també tinc un aparell en què pots pagar amb targeta. Mm-hmm.
Sí, exacte, el de Tafun, l'efectiu, el Bizum...
Escolta, si us volen conèixer a les xarxes socials, Sweet Virginia?
Sí, .cat.
I la Carolina?
Carols, obrador artesanal.
Carolina, moltes gràcies.
A tu, Pep.
Virgínia, que vagi molt i molt bé.
Un plaer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: menjar bé és menjar en consciència. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away. Good times are good times are good times are